Arribam a les 10 i 4 minuts. Actualitzarem la informació al butlletí de les 11. Ara continua La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Són les 10 i 4 minuts i continuem en directe a La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio, diumenge 8 de març, Dia de la Dona. I, clar, abans xerràvem amb aquesta presidenta Natati, presidenta d'aquestes dones...
Associació per la Igualtat.
Associació per la Igualtat, que organitzen totes aquestes jornades i taules redones en dones que practiquen esports que habitualment no tenim present com si fossin esports que també practiquen les dones. Però tu, Joanmi, què has fet?
Sí, més enllà del Consell de Mallorca, d'aquesta taula redona, jo he volgut sortir en el carrer per demanar-vos, homes i dones, a veure si creus que hi ha igualtat l'any 2026 entre homes i dones, i cadascú té la seva opinió, escoltareu diferents
veus. De tota casta, no?
De tota casta, gent que no entén la pregunta, també va bé.
Escolta.
I una mica tot això, no? Què opina la gent del carrer a l'any 2026, avui que és 8M?
Molt bé.
Còmodos. Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Fa uns anys diria que potser sí que... Perquè jo també potser era més petita i no sabia tant. Però ara jo veig les generacions que són més petites que jo, que hi ha una involució cap enrere una altra vegada. No sé, com que no sé si s'ha...
Hem retrocedit.
En algunes coses sí. Perquè jo m'he ficat de veure enquestes de gent i molta població jove pensa que el feminisme que no serveix per a res, que les dones tenen més privilegis que els homes i això, en plan... És un punt molt considerat important.
Contura més en lo social, diguem, en esquerra i això, sí que hi ha gent que encara va amb un pensament un poc més diferent, diguem, com que no pensa que potser tinguem igualtat en tots els temes, o no, això. Però sí que hi ha altres aspectes que crec que s'està intentant aconseguir. Diria, des de poc, si no tenim molt de coneixement en pintura, però que s'està intentant, és com fa un poc més a la pràctica pintura. Però que és un procés que a poc, supos.
¿Cree que hay igualdad entre hombres y mujeres?
No, hay más mujeres que hombres también.
Hay más mujeres que hombres. Mira, que esto es bueno también. Pero hay igualdad entre hombres y mujeres. Y no hablo de igualdad en número, sino de derechos.
Ah, no, los hombres quieren ser más machistas que las mujeres. En todo, si tú le pides plata, no hay plata. Si tú le pides para comer, no hay para comer. Entonces, ¿para qué viven con uno?
Bueno... Esto va avanzando, no es como antes, creo que sí, que va mejorando.
¿Es necesario el 8M? ¿Esas manifestaciones encara son necesarias?
Claro, siempre.
¿Y han anat mai a una manifestación por la dona?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
¿No ves diferencias?
No, la verdad que no.
Pues la verdad que sí, es decir, bueno, yo creo que el hombre y la mujer tienen que ser iguales en derechos y obligaciones, pero creo que se ha extrapolado muchísimo el tema de la ideología de género, el feminismo, el 8M, y cuando realmente, es decir, hemos avanzado mucho como sociedad, no digo que lo tengamos todo solucionado, pero ahora se ha girado completamente la tortilla. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es una profunda reflexión sobre estos temas, parar y pensar, porque podemos hacer mucho daño también. Yo justamente he estudiado Derecho y me he formado mucho. Es un tema que me parece sensible, no se tiene por qué dejar de lado, pero hoy en día es como que necesitamos recuperar, reivindicar a todo grito y a toda costa que la mujer hubiera estado silenciada. De acuerdo, eso fue una realidad y ahora creo que las cosas han cambiado. Qué bien que tengamos otra realidad, pero no tenemos por qué empezar una discriminación como tal, ya no es positiva, sino hacia el hombre y hacia también colectivos de mujeres que deciden libremente pues quedarse en casa, conciliar, ¿no? Hay muchas opciones y creo que merece un respeto y un silencio también y no tanto grito, tanta manifestación. Todos aquí cabemos, todos tenemos una voz y el silencio también es una opción.
Hay mucho por lo que luchar, hay más igualdad de la que creemos.
Sí. De la que creemos, de la que queremos.
Creo que sí, sí. Se ha avanzado mucho más de lo que la gente piensa.
Sí.
Hay muchas otras cosas que no, pero por lo general sí que hay más igualdad de la que se intenta creer porque hay mucha polaridad.
La última. ¿Crees que es necesaria la manifestación del 8M?
Sí, ¿por qué no? Sí, siempre que haya que manifestarse por algo, que haya que luchar por los derechos, és necessari, sí.
O sigui, jo crec que en el temps ha anat millorant molt això i jo crec que hi ha una part que sí, que ara mateix estem, que tots dos, o sigui, t'ha dit que tots els gèneres estaven al mateix punt, però també hi ha una altra part que potser hi ha les dones en algunes coses i algunes, no totes, però que s'han passat, saps? Que estan abusant massa d'això i per culpa d'això, doncs, passen coses, per exemple, denúncies falses o coses d'aquest tema que abusen del que hi ha, però en general tot bé.
¿Quién es la teva opinió?
Pues, sí, jo també crec que també ha millorat molt, tipo, en relació a com era fa molts anys. Lo que diuen és que ara les dones tenen més drets, però lo que són lleis de protecció en tot el tema d'abusos i violacions, això sí.
I jo només per afegir també que això encara ha d'estar el fet de que tractem a les dones i bueno, els nins i les nines tenies totalment diferent. És a dir, que a l'hora d'ensenyar-les coses, per exemple, les joguines, són, per exemple, per les nenes, les nines, bueno, les ninots, tipus de cuidar un bebè o cuinetes, i en canvi els nins ja és com de lluites i això. O sigui, en els nins no, tant els hi fa perquè no tenen com ficat en la mentalitat de oh, no, jo tinc que fer això, sinó, en canvi, en l'entorn seria com hi hauria gent que ho veuria malament perquè no, les nines no han de jugar amb els camions o amb cotxes, seria al revés, saps? Hi ha molta gent que pensaria això. En canvi, hi ha una altra part de la gent que no, que diu, bueno, si vols, si prefereix això, doncs ja està.
O sigui, jo crec que s'ha d'aconseguir encara moltes coses, en plan, que s'han aconseguit algunes, que, òbviament, pues, des de fa anys s'han pues, aconseguit, però encara hi ha molts feminicidis. O sea, encara crec que falta molt per aconseguir.
En què ho notes tu, sobretot, en el dia a dia?
O sea, no sé. Pot ser la desigualtat de tracte en algunes coses o, jo què sé, els puestos més alts. A empreses moltes vegades són homes i no perquè tinguin més mèrits. No sé, sí que a puestos públics se suposa que no es pot, però a empreses privades i tal jo crec que sí que encara es manté.
I de Raül, això és l'opinió d'Esquerrer.
M'ha encantat, n'ha hagut qualcú de bon.
Allò m'agrada molt aquesta senyora, crec que era de per Cuba, no? De Centroamèrica,
sí.
Que deia, no hi ha igualtat, hi ha més mujeres. Clar, sí, jo li he fet la pregunta, hi ha igualtat? M'ha dit, no, hi ha més mujeres. Dic,
bueno, bueno, és que té raó, a lo millor, a lo millor sí. Percentualment hi ha més dones com homes.
Exacte.
No ho sé. Bé, la qüestió, clar, ella no ho va tenir per aquí. Ella devia entendre ben si hi havia els mateixos homes que les mateixes dones.
Acabat xerrant de plata, després, també.
Ja seria casualitat que hagués els mateixos homes i mateixes dones, també t'ho dic, eh?
Sí. No. És complicat que hi hagi igualtat. El dia de la dona hem de dir que avui hi ha manifestacions. Uh-huh. Jo he demanat a molta gent a veure si anava a les manifestacions i la majoria de gent, el manco, la majoria de gent en la que jo m'atrop no t'ha pensat anar a una manifestació.
Bueno, perquè jo crec que molta gent potser s'estima més participar d'alguna activitat en si concreta, no?, que d'una manifestació com a tal, que també està bé, escolta, però hi ha moltes activitats. De fet, ara en aquests moments, per exemple, molts de pobles de ses illes s'estan celebrant actes i jornades d'aquest Dia de la Dona. De fet, ara parlaven els companys d'informatius, d'esports d'informatius de la televisió, que se'n van gravar unes dones que varen ser ses primeres en formar un equip femení de futbol, no només a Mallorca, no només a Balears, sinó d'Espanya.
Que, de fet, tu estàs fent un reportatge damunt d'aquest
tema.
Sí,
això no els han fet ses de Consell, que varen ser, diguéssim, ses segones.
Ses
però
segones.
Ses primeres varen ser de Santa Maria, de Santa Maria del Camí.
Però m'encanta, quina història, perquè aquestes dones de Consell que varen, sí, varen iniciar jugant un esport que abans estava mal mirat perquè deia, jo no quiero jugar con una niña. Això nosaltres, la nostra generació, ho vàrem escoltar de
petits.
I,
a més...
Però elles ho varen patir.
Elles ho varen patir i jo crec que, bueno, per testimonis que hem escoltat, elles ho feien sense pensar que allò fos reivindicatiu, sinó perquè els feia ganes i ja està. Vull dir, no... El que passa que, fent-se mirada enrere, 40 anys enrere, és com, ostres, vàrem ser pioneres, vàrem ser valentes de posar-nos al capdavant. I moltes deien, en realitat, venien molta gent a veure'ns, però no venien a veure'ns, venien a riure-se'n de nosaltres.
Hi ha imatges també de... Bueno, això ja t'estic xerrant desnodo, però hi ha primeres imatges a nivell nacional...
Jo aquí ja no ripa.
D'homos que se'n foten de ses dones,
sí,
perquè,
sí,
perquè estan jugant a futbol. Clar, era una altra època, per sort, això ha canviat molt.
Exacte.
Tenint de referència, ja que parlàvem de futbol femení, el Collera, Collerense, que va estar 7 anys a primera divisió, en Apili Espadas, que encara me pareix que pega, que juga, perquè no s'ha arribat a retirar. Crec que no s'ha arribat a retirar. I aquí va iniciar tot aquest camí de ses mallorquines que després han anat pel Barça, Mariona Caldentey i totes aquestes campiones del món.
Nacional,
i nacional, que és una bestialitat i una brutalitat. O sigui que m'agrada molt que facis aquest reportatge de ses primeres futbolistes de Consell.
I ara hi són. Ara hi són, d'on està presentant en aquests moments aquest documental. I, a més, aquest cap de setmana hi ha moltíssimes coses a fer, Joanmi. Perquè, bé, lo primer de tot, has anat en el RAM ja?
No he anat... encara. Estic esperant un 2x1 d'aquests. A veure si m'arriba.
Jo entenc, t'he de dir.
Sí?
Jo entenc. El que passa que no els ho solen preparar. Però jo, mira, si comencem en el nostre Miquel Àngel i m'ho anem, el trio Calavera cap allà...
Ai, m'encantaria.
A Colca.
Miquel Àngel, per favor, hem d'anar al RAM.
Hem d'anar...
A la Rana.
La Rana, és light.
En el Granot.
Això és light.
Jo me fa una porada. Som el poruc.
Però és que això s'ha d'anar i s'ha de gravar, per
no
favor.
No pas deslàtigo.
I Betre, necessitem càmeres d'aquestes, d'això, no sé què s'hi diuen, d'acció, per gravar aquest moment.
Això que has tirat, que era.
En una botella que ha quicut.
I de sí, podríem anar al RAM, encara que sigui farien quatre...
perro piloto, tot això, no? Això, un perrito piloto, sí.
Sí, menjar això, un pot de...
No, menjar i tot això és light. Hem d'anar a Colcar, el més extrem que hi hagi.
Vinga, la sensació que és cacau, també.
Ah, això és bo, aquesta. Sí.
Encara hi ha això de ser bruixa, estrem de ser bruixa.
Sí, però n'hi ha un altre de millor. N'hi ha un altre de millor, que és un laberint que vas a peu...
Sí.
És a dir, i per allà passen coses, és a dir, això un d'aquest de sa por,
que camines,
que te venen amb una motosserra, exacte.
Que n'hi ha qualcú que li lleva. Per cert, en el tren de sa bruixa,
sí?
Sector, el personatge o el cunyat de torn que li toca estar en sa granera, per
sí?
favor, podeu canviar sa granera per una altra cosa, que te pega per sa cara, que fot unes rapinyades?
No, perquè...
No és necessari, tampoc.
T'he de dir una cosa, l'atracció més antiga del RAM és el Látigo.
El Látigo?
Sí.
Bueno, de fet, l'Ajuntament normalment quan fas imatge aquesta de que hem anat a sa fira, pugen en el Látigo.
No?
Jo me'n recordo del Látigo, m'agrada.
Està molt bé. Mira que
per
una,
s'escana va.
Te pego unes girades. Però és el Látigo i ja venia quan el RAM se feia les Rambles de ciutat. Així
sí,
que imagina
sí,
tu
sí, sí,
si ha plogut.
Jo m'agrada fer una visita i sí, perquè ja menges unes patates fregides.
És una cosa molt llongueta, allò del RAM, també t'he de dir.
A 40 euros a ser la
sí, però perquè si gent de poble, el RAM mos pareix una cosa un poc llongueta.
Sí.
Però està bé anar-hi qualque dia,
sí,
per riure un poc. Vinga,
sí,
de manera això, i si no en tenim 2x1 és igual, ho pagarem i ja està. La qüestió és que hi aniguem i reguem un poc, però el RAM encara el teniu fins, precisament, es diu menjar de rams, que
correcte,
encara me falten un parell de setmanes. Però què hi ha aquest cap de setmana? I fins, concretament, dia 15 de març, i doncs la fira d'esfang de Marratxí, que va començar just ahir, no ha acompanyat molt bon dia ahir, però avui sí. Avui apareix, jo des d'aquí, de fora dels estudis d'Ivetres, a Ciutat veig que surt el sol. No fa un diarro, però surt el sol.
Trobes que encara farà solet? Sí.
Jo crec que sí. No sé... aquí de dins jo tenc una calorada, però perquè davant tenies que la fotció posada.
Però fora... sense aire. No, sense aire. De... Pots encendre l'aire? O sigui,
lo... És que encara no control jo que he remenat, però
no, clar,
necessitem aire.
A veure, no, mira, aquí tens el comandament.
Ah.
A pip-pip, ara es pip-pip. Poda... Ara.
Ah, que bé.
Ara, clar, ah, sí.
És que ara pareixem un passillo del campo.
Sí.
Bueno, escolta'm, una cosa. Això que podem anar a la fira del Banc de Marratxí de dilluns a divendres, de les 10 a la 1, de les 4 a les 7 i els dissabtes i diumenges de les 10 a les 8 del vespre. Així que no hi ha excusa per no anar a la Fira del Ram.
Nosaltres en sortim a les 12 i podem anar.
Ai, la Fira del Ram, a la Fira del Fang, volia
dir. Sí.
La Fira però... del Ram és cap vespre sí. I és cap de setmanes.
Sí.
La qüestió, i què hi havia cap de setmana? És Fira Bona de Palmanyola.
Vale. Mm?
Que Palmanyola és una entitat menor. És a dir, no és un ajuntament ben bé, però és una entitat menor que actua com un ajuntament que en realitat pertany a Bunyola, però tenen el seu propi ajuntament. Bé, doncs, fan la Fira Bona. S'havia de fer, però què ha passat? Com que donaven tant de mal temps i aigua i tot aquest remenat, s'ha suspès.
Ja.
Què és el que també ha passat? Que ahir vespre va haver un remenat, una festa... No, és que ho puc dir, perquè...
sí, aquí,
men,
aquí.
Si ara mos estàs escoltant... No, crec que m'estic escoltant perquè dorm. Però no, espera't, es cau cercaré aquí. En Gerard Díaz és el vocal de Cultura i de Santitat Menor de Palmanyola.
I què li ha passat a aquest
home? I m'ha escrit un WhatsApp, jo som així totalment sincer, a les 4:53 de la nit...
Bona hora.
Jo, com vos podeu, com podeu entendre, dormia... I m'ha posat que li sabia greu, però que ara mateix a les 10 no seria persona perquè s'havia allargat la festa que estava prevista per joves. Ell, com a responsable, ha hagut d'estar allà tota la nit.
S'ha colgat més tard de lo previst.
I clar, i em diu, és que és impossible, no hi seré, me sap greu, però no hi seré. Telefono més tard. Clar, més tard ja no,
no hi serem.
Per tant, és igual, nosaltres vos ho contarem. S'ha suspès la Fira Bona de Palmanyola, però la festa jove d'ahir sí que se va celebrar perquè, bueno, va coincidir que no va deixar de ploure i se va poder fer. Encara no està decidit què faran, no? En principi no saben si s'aplaçarà o definitivament quedarà anul·lada i no se podrà...
Que per cert, ara que xerrant de festes, avui és jornada d'obertura comercial a Balears.
Com això? A mi m'ha deixat mort.
Sí, això vol dir que els comerços obrin encara tot i que sigui diumenge.
Està bé.
Que està bé, o sigui que si voleu firar qualque cosa que no sigui una fira, ni del Ram ni per Palmanyola,
si que heu de saber
que podeu anar sí, a l'obertura comercial a Balears, i entenc que això és perquè comerç que normalment, habitualment, estan tancats en diumenge, avui estaran oberts.
Bé, està bé, ja sabeu, podeu fer totes aquestes coses. A Eivissa encara continuen amb els actes de la diada, és a dir, sé sí. Que avui a cada setmana hi ha molt d'actes de la diada encara a Eivissa, i a Menorca, tant ahir com avui, també estan de fira, així que fira d'estoc i de productes, així que ja ho sabeu. Podeu gaudir d'arreu de les illes de tot allò que passa.
Molt bé. I de després que facem una aturadeta.
Vinga, fem una aturada. Podré s'aire...
Ja l'he pagat, mira.
Temperatura de Noruega,
sí.
Molt bé.
Molt bé.
Una monada. Ah, sí. Vinga.
La gran vida. Els caps de setmana d'Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és... Participació. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
No notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. La gran vida.
Parlàvem ara també de debat, ja sabeu que això és una cosa endèmica, sobre la saturació turística i la pressió sobre les infraestructures a les Illes Balears. Mireu, PP i Més han arribat a un acord per impulsar una llei de congestió aeroportuària que podria obrir la porta a fitxar un sostre de vols des de les Balears. I aquesta és una demanda històrica de sectors que reclamen limitar la capacitat de càrrega de les Illes, Raül.
Sí, un acord que estableix que els informes del Comitè de l'Estat i la Comunitat Autònoma siguin vinculants, fet que reforçaria el paper de les institucions balears en la gestió dels aeroports. Tot i que el test final, menys ambiciós que la proposta inicial de Més, el partit ecosobinista considera que manté una línia vermella clau, que les decisions del comitè tinguin el compliment obligatori.
I ara aquesta llei haurà de superar el tràmit del Parlament i posteriorment al Congrés dels Diputats, on es demanarà una tramitació urgent. Per parlar d'aquest acord i del futur de l'aeroport i del debat sobre el sostre de vols, ens acompanya Lluïsa Pesteguia, que ja el tenim en nosaltres. Lluïsa Pesteguia, portaveu de Més per Mallorca, molt bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, beníssim. Volíem comentar aquest context de l'acord, no? Finalment hi ha hagut acord amb el PP per aquesta llei de cogestió aeroportuària. Què és el més important que s'ha aconseguit en aquest pacte?
Allò més important és que les institucions d'autogovern, és a dir, el govern, els consells i l'Ajuntament, d'allà on hi ha els tres aeroports, tinguin la capacitat de decidir en certes qüestions que per nosaltres són importants. Per exemple, no només, ara fareu altra referència, no?, en el volum del trànsit aeri, és a dir, quants de vols han d'arribar, però també com ha de ser l'aeroport, com ha de créixer, si l'aeroport ha de ser o no ha de ser un centre comercial o ha de ser una infraestructura que presti serveis als ciutadans, si ha d'haver un hotel a l'aeroport, com s'han d'arribar en els aeroports, és a dir, quin mitjà de transports hi ha d'haver en els aeroports, és a dir, tota una sèrie d'elements que tenen molt a veure amb com ens relacionem els residents i la nostra economia amb aquesta infraestructura que per nosaltres és bàsica, és a dir, és bàsica a qualsevol país, però quan ets una illa adquireix una condició elemental.
Aquest acord realment pot permetre fixar un límit, un sostre, un topall de vols a les Balears, o encara queda molt de camí perquè això sigui una realitat?
És que ara mateix el president d'AENA va dir que volia incrementar el número de vols que operaven des de Sant Joan des de 33 milions a 35 milions. Això va fer l'empresa que té encomanada la gestió dels aeroports a l'estat espanyol, que és una empresa que té el 51% de capital públic, però el 49% privat, i que, per tant, mira per obtenir els màxims beneficis per als seus accionistes. Nosaltres el que deim és que les institucions públiques que representen els ciutadans han de poder dir si estan o no estan d'acord, per exemple, en que incrementem el número d'eslots que hi ha a Son Sant Joan per augmentar el número de vols de 33 milions a 35 milions, perquè no només hi pot operar la lògica del benefici empresarial, sinó que ha de poder intervenir i dir la seva, i a més ho ha de poder fer de forma que sigui vinculant, esperar de les administracions que representen la ciutadania.
Hem de dir que vostès han dit que hi ha una línia vermella, i és que aquests informes del comitè fossin vinculants. Això vol dir que fins ara no ho eren. Per tant, podeu dir missa que tant mateix feien allò que volien, no?
De fet, és el que passava. És a dir, aquest comitè de coordinació existia i emet informes. Fins ara només emetia informes quan la convocava l'Estat. Ara també tindrà haurà la possibilitat de que la comunitat autònoma sí, convoqui aquest comitè, però sobretot el que passava fins ara és que emetia uns informes i si a Aena no li pareixia bé el seu resultat, Petroni els allegia. No sé què en feia. Però en qualsevol cas segur que no n'hi feia.
Segur que no. A tota negociació, a vegades s'han de renunciar a algun punt, alguna qüestió. En aquest cas, quines són les coses, aquests punts que, per part vostra, s'han hagut de renunciar en aquest acord?
Home, nosaltres vam presentar una llei que era molt més ambiciosa, que el que feia era crear una autoritat aeroportuària de les Illes Balears, que l'Estat li transferia als aeroports i la gestió completa aeroportuària, sent un òrgan mixt entre el Ministeri i la Comunitat Autònoma. Evidentment, nosaltres som conscients que, com a Més per Mallorca i Més per Menorca, tenien 6 diputats en el Parlament, ens agradaria tenir només, però en tenien 6, i que havien d'arribar a acords amb altres forces. Nosaltres també hem volgut que aquests acords fossin el més amplis possibles. De moment hem aconseguit sumar el PP en aquest acord, que per nosaltres és de mínims, que els informes siguin vinculants, però també dic que espero que s'hi sumin la resta de forces polítiques que diuen creure en l'autogovern, perquè difícilment podrem autogovernar-nos si ni tan sols és vinculant la nostra opinió sobre allò que passa a les nostres principals portes d'entrada.
Insistir una mica en el que ha dit fa uns minuts, no? També en aquest sentit de que sovint han criticat que aquesta gestió aeroportuària està massa centralitzada i d'aquesta llei realment canvia l'equilibri de poder amb l'Estat i amb Aena.
Bueno, crea un contrapoder, és a dir, fa que les institucions d'autogovern que representen la ciutadania de les Illes Balears i que a més tenen àmplies competències en matèries que tenen una relació directa en els aeroports, com pot ser la mobilitat, com pot ser el turisme, com pot ser el medi ambient, la seva opinió hagi de ser tinguda en compte. I no només, insistesc, és que fins ara teníem una situació en què els aeroports, la lògica que operava era la lògica del benefici empresarial. Els que vivim a les Illes Balears ho sabem bé. Ara mateix, anar a l'aeroport de Son Sant Joan és pràcticament fer un escalèstric amb l'única motivació de passar per davant tendes.
Ho sé bé.
Perquè el que volen és treure... I si tu mires el mapa de Son Sant Joan, a vegades per fer un trajecte que tindria una durada de 5 minuts, te fan fer unes esses injustificables i estàs 25 o 30 minuts. Gent major que té problemes de mobilitat, però que li costa moure't-se haver de fer això per haver de passar per davant un Zara o davant un McDonald's. Escolta, no. A la gent de les illes, nosaltres anar a l'aeroport és una infraestructura bàsica que ens permet relacionar-nos amb el món, que hem d'anar a estudiar, hem d'anar a negocis, hem d'anar al metge, o ens hem de moure a qualsevol altra banda per qualsevol altra raó, i no tenim alternativa. I, per tant, jo crec que ha arribat un punt en què fins i tot qualsevol persona pot veure que els aeroports s'han gestionat en l'única intenció d'extreure'n el màxim benefici econòmic. I no pot ser.
Jo he arribat a dur 4 colònies diferents antes de pujar.
Bueno, no sé si és colònies o no, però jo que viatjo molt entre illes, he de dir que hi ha una cosa que m'apareix surrealista. No sé si això se tractarà aquí o no, jo ho poso damunt la taula, però i per entrar a la terminal B, a l'aeroport de Palma, per anar entre illes, a Menorca, a Eivissa, hi pots entrar directe. Vas directe i no hi ha res més. Sí, però per sortir, si no durs la targeta d'embarc, d'embarc, no pot sortir directe cap a l'esquerra, has de tornar a passar la targeta d'embarc, cosa que no havia vist mai jo en això. És a dir, que un pitjor has entrat dins l'avió, has passat, has volat, per sortir de l'aeroport has de tornar a passar la targeta d'embarc. Si no la dus, has de fer tota la volta dins l'aeroport per sortir, però on surten els estrangers. Vull dir, són coses que són un poc surrealistes, a part de les obres i de més. Entenc que en aquesta taula tota aquesta negociació, tant en el Partit Popular com altres partits que voleu que s'hi sumin, inclouran aquestes coses, aquests detalls del dia a dia que els ciutadans són els que patim.
Clar, això són les qüestions que se defineixen en el que és el pla director de l'aeroport. Se defineixen aquestes coses, no? De com se gestiona el dia a dia de l'aeroport. I nosaltres tenim, ha de ser un aeroport que ha de funcionar tenint en compte la necessitat de residents i la necessitat de l'economia. I, per exemple, un altre cas que crec que és molt clar. Ara Aena ha dit que pujarà les taxes aeroportuàries. Per què? Perquè vol obtenir el màxim de beneficis econòmics. Però no només ha dit això. És que des de fa uns anys, a l'aeroport de Palma, a diferència de la majoria de la resta d'aeroports d'Europa, permet volar més tard de les 12 del vespre. Per què? Perquè així pot fer més vols. Això el que fa és que el veïnat de Sant Jordi, de la Casa Blanca, de tots aquells llocs, no puguin dormir. I són totes aquestes coses, no?, que tenen molt a veure en la vida quotidiana, perquè la gent, jo, a vegades, quan parlem de cogestió aeroportuària, d'aquests grans mantres, no?, que d'aquells llocs comuns, des de debat polític, poden aparèixer molt allunyats de la seva vida. I de lo que estem parlant és exactament de tot això que dèiem, de les volteres que han de fer, o de si han de passar per dins un duty-free. Jo, és una cosa que m'apareix un indecenci. En tot el que protegim els nins, per volar, els obligam a passar per dins una tenda de tabac. A una persona que és una persona exalcohòlica, per exemple, la feim passar per enmig d'una tenda plena de whiskies per agafar un avió. Dius, jo no agafo un avió per un luxe. Agafo un avió perquè és l'única forma que tinc de sortir de la meva illa i anar a fer feina, estudiar o qualsevol altra cosa. Dius, com poden fer passar la gent per davant una tenda plena d'alcohol quan Pantura té un problema d'alcoholisme.
Clar.
I encara que s'aprovi al Parlament, la llei també ha de passar pel Congrés. Confien que realment a Madrid s'accepti limitar aquesta capacitat dels aeroports?
Jo confio bastant poc en els partits polítics madrilenys. Així per motiu de simple experiència. Nosaltres, això ja cadascú haurà de retre comptes de davant dels seus votants, però és veritat que el Partit Popular ens ha dit que allò que ha pactat a Mallorca ho té pactat també en els seus correligionaris de Madrid. Ho veurem. Però bé, l'important és que sortís una llei de les Illes Balears, una llei que fos ambiciosa amb els elements essencials de lo que suposa la cogestió aeroportuària. Evidentment, a més per Mallorca i a més per Menorca, haguéssim volgut anar més enllà, perquè per part del nostre marc ideològic. Però lo essencial, aquesta llei ho conté, i la veritat és que suposa un avanç molt, molt important.
Bueno, esperant que això, que finalment se compleixi, aquest acord, i parlàvem també d'aquest dia a dia, i a vegades ho fem pensant des de Mallorca, però també pels menorquins, pels eivissencs, que venen a Mallorca no per voluntat, sinó per necessitat, perquè sigui per anar al metge o per arreglar qualsevol paper. En aquest cas, Menorca també hi tindrà un comitè propi, no? Què canviarà això per Menorca?
Bueno, que la llei estatal, el que diu ara, fins ara, és que només tindran un comitè propi els aeroports que tinguin un volum de passatgers més gran de 8 milions. Això a Eivissa i a Palma sí que passa, a Menorca no arriben en els 8 milions de passatgers anuals. Llavors es crea una excepció i deien que en el cas de Menorca sí que també existirà aquest òrgan de participació de les institucions, perquè el que aquí hi haurà és un òrgan de les Illes Balears i després un per cadascun dels aeroports.
Molt bé, idò, moltíssimes gràcies per aquestes paraules, per contar-nos tot aquest projecte i aquest acord. Esperem que pugueu arribar-hi de bon de veres i arribi a bon port.
No, també ho espero. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Every
everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. Again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Ache just like a woman, but you break just like a little girl.
De 9 a 12, viu la gran vida.
IB3 Ràdio és diversitat.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellemallorca.es.
La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Ja sentim aquesta sintonia perquè cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè la pugueu preparar a casa vostra, i és una cita setmanal que tenim en la gastronomia amb propostes creatives i plenes de gust. Ara en parlarem, però abans, Raül, jo avui te vull demanar per aquest programa que se va estrenar ahir. Ahir estaves de doble estrena, aquí és de matí a la Gran Vida.
Sí, sí,
i després
sí,
se la baixa amb un programa que vull que m'expliquis de què va. Però jo t'he vist passejar amb una catxeta.
És que ara van jo, és com la meva mascota.
Tu ja la dus.
Sí, van jo.
Una catxa que posa toca, toca.
Exacte. Ahir vaig anar al capvespre a dissabte directe i vetres que també s'estrenaven en Antonio Ferrer i que me'n vaig endur? Sa catxa. Dijous vaig anar en els 5 dies, que me'n vaig endur? Sa catxa, perquè ja ven jo.
No és petita tampoc, eh?
No és petita. No és petita perquè, clar, hi podem ficar moltes coses, però ahir vàrem estrenar Toca, Toca a Ivetres Televisió, ho podreu veure cada dissabte a les 8 del vespre, just després de dissabte directe.
I d'això, justament el volia veure, no el vaig poder veure, però sempre per sort aquí a la casa tenim es televisió i ràdio a la carta.
Exacte.
I ho podem recuperar. Però per aquesta persona, ara hi ha famílies que diuen, jo, justament, jo vaig anar al cine perquè plovia, però vaig anar al cine. Què es Toca, Toca?
Bueno, Toca, Toca és un concurs de carrer, un concurs divertit, animat, entretingut, que voltam per totes les illes i que mos foim, mos duim una caixa i en aquesta caixa hi ha una cosa amagada, una caixa misteriosa, val? Mm-hmm. Un mystery box, que diuen en anglès.
Mystery box.
Que t'apareix. I doncs, aquest mystery box, és a dir, una caixa, dins hi pot haver un pot de tot. I tu tens 10 segons en sos ull clucs per tocar men que hi ha allà de dins.
Ui, tot canvia, te dona la sensació de... Hi ha coses que es mussen, hi ha coses que tipen, hi ha coses
exacte.
Que...
Pot picar, enrampar o mossegar.
Enrampar, que desagradable, jo ficar... Ah. Bueno, és que és igual, perquè tu penses que pot enrampar i després té una textura...
Clar.
O té...
tu creus que és una cosa i llavors una altra, saps què t'ho vull dir? O no ho saps, què passa? Que si tu tens aquests 10 segons, llavors te destapes els ulls i jo te faig la pregunta clau, que és, Joan Mic, què hi ha dins la caixa? Si tu ho saps... A la primera t'endú 100 euros. Així, ja, pam, 100 euros.
I si m'equivoques a primera, morta.
No, si t'equivoques a primera, ja tu cap a casa teva i jo cap a casa meva. Exacte. Però si diu, mira, no, jo necessito sopes, necessito una pista. Bé, idò, va, te retir 50 euros. És a dir, de 100 passam a 50.
Amb una pista són 50 euros, si en cert.
Exacte, són cares, les pistes.
No demaneu pistes.
Clar, poca gent en demana, eh? La gent diu, 100 o res, saps què t'ho vull dir?
I és complicat aturar una persona i dir-li, ara te deparem els ulls, ara ficarà't la mà, se presta la gent, és complicat.
Se presta, no sé si és que jo tenc com una cosa que ja vaig venir qui li agradarà, però ja són molts anys d'experiència, no ho sé. Però no és complicat. També t'he dit una cosa, ja Ivetres Ràdio, 21 anys, televisió també, ja jo crec que els balears ja estem acostumats a veure Ivetres pel món, i en el principi costava molt més que la gent això de sortir a la televisió o a la ràdio.
Qui et tu i d'on te diuen, quasi.
Però jo crec que ja tant d'anys de televisió, de ràdio, la gent ja és com que li fa il·lusió sortir per Ivetres, no?
Jo he de dir que crec que és un format que pot funcionar, perquè és un format que és molt senzill, perquè al final ficar la mà dins una catxa, però com que tens els ulls tapats, tens la motivació de 100 euros que te'n vas a fer un bon sopar, i ficar la mà allà, els comentaris que també escoltau en Raül, que són molt bons, perquè, clar, aquell home fica la mà tranquil i l'altre que pica, però ja te canvia tot.
Clar, és que, i llavors tota la... que dic que quan anem a gravar, ahir va ser a poble, la setmana que ve, dissabte que ve, és a Inca.
Visitau un poble cada setmana.
Clar, cada setmana estem un poble, una ciutat de les illes, i he de dir que, clar, se forma allà un festival en el carrer que la gent que t'envolta mirant tampoc no ajuda gaire en el concursant, vull dir, que la posa més nerviosa, més nerviosa.
Sempre hi ha algú que crida.
Exacte, té més por la gent que ho mira que se que ho fa, realment. Sí. És divertit, jo crec que és divertit, i estic segur que ahir va funcionar molt bé, dissabte directe i en les dues estrenes, dissabte directe i Toca, Toca.
I les coses que hi ha dins la caixa, hi ha qualcuna que pugui estar viva?
No, perquè afortunadament hem avançat, no estem a la televisió dels anys 80 i 90,
no,
i ja no hi ha animals vius, afortunadament, perquè titons, clar, la persona ho passava malament, però l'animal també, clar. O pitjor. Per tant, no hi ha animal vius.
A 20 anys s'haurien ficat una gallina...
Clar, una gallina, un conillet, un coní de rata, una tortuga, una serp, tot això, podrien xerrar a Natura Park, però no, m'entens? Natura Park està per conservar els animals, no per maltratar-los. Per tant, no no tenim animals.
Idò, m'encanta, idò, ja sabeu que ho podeu veure cada dissabte a les 8.
Cada dissabte puntual a les 8, després de dissabte directe a IB3 Televisió.
Molt bé, idò, ara m'ha entrat rusca.
Sí, sí, no t'ha passat, Sacoto. De Melicoto.
Oh, boníssima. Encara no sabem si Julio se l'ha enduit o no.
No ho sé, ara anirem a redacció, ho sabrem.
Ves estar robagada.
Bé, però tenim a l'altre costat del telèfon, en aquesta secció del rebost al plat, en Raül. I no són jo, és un altre.
Un altre.
Sí, aquest és Raül Medina. Bon dia, Raül.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, Raül, en Joan m'hi diu que té gana. Sí. Que mos pot cuinar avui? Què mos diràs?
Sempre tinc gana.
Bueno, pues yo os traigo una receta que hacemos bastante. Lleva un pelín de elaboración, pero que el resultado es muy, muy bueno. ¿Vale? Es un mil hojas de calabacín y cabeza de lomo con salsa de tomate. Madre, y luego lleva una guarnición de calabaza asada con patata y tomatitos cherry confitados.
Jo que no son gens triat, he de dir que aquest plat m'encanta.
Bueno, Raül, ja així de primeres, a mi, perquè hem de dir que en Raül és de Mossegar de Mallorca, que fan, te fan el dinar i aquestes coses i t'ho duen a casa teva.
Ah, molt bé,
monada.
Molt bé.
Raül, jo així ja de primeres, amb aquest títol, m'apareix complicadíssim fer-ho. Vull dir, perquè crec que hi ha molta de feina. Però anem pas per pas. Quins són els ingredients que han de menester per fer aquesta recepta?
Vale, los ingredientes, bueno, luego cada uno puede hacer la cantidad que quiera, pero yo, por norma, lo que utilizo son 500 gramos de calabacín, siempre a partes iguales. 500 gramos de calabacín, 500 gramos de cap de llom, ¿vale? Importante, que esté fileteado muy finito.
¿Vale?
¿Vale? Se puede usar una mandolina para el calabacín y el cap de llom, pues le puedes pedir al carnicero que te lo haga bien finito o si tienes cortafiambre, lo pasas con la cortafiambre con un cuchillo, ¿vale? Importante, muy finito, ¿vale?
¿Como un carpaccio no falta tanto?
Sí, sí, puede ser como un carpaccio, porque okay. Al final un mil hojas lo que son capas muy finas intercaladas, ¿vale? Vamos a hacer como una especie de pastel de calabacín y cap de llom,
¿vale?
Luego tenemos una salsa de tomate casera,
sí,
que podemos usar la cantidad que necesitemos, pero bueno, normalmente uso también la misma cantidad, un poquito más, porque luego hay que napar todo el pastel, ¿vale? Luego para la guarnición, unos 300 gramos de patata,
sí,
300 gramos de calabaza y 100 gramos de tomate cherry.
¿Y eso de esa calabaza es una calabaza concreta o da igual?
Puede ser cualquier tipo de calabaza,
¿vale?
Esto es indiferente, pueden usar la que quieran, ¿vale? Vale, luego para el proceso, no, ya está, nada más, porque
yo
además trabajamos sin aceite, trabajamos sin grasas y todo funcionamos o con vapor o con horno o con plancha, siempre sin aceites.
Ah, mira que bé, això me va bé per l'operació Sant Joan.
L'operació Sant Joan, que després serà l'operació estiu i després serà tardor.
Què vols dir, que no arribaré? Joan, mi, t'estàs passant.
No, que és molt difícil, perquè si mos dus cada matí, aquest senyor mos ha duit la coca aquesta d'Ubercó, que no ha estat Ubercó, que ha estat de Melicotó, extraordinari, així és impossible, ja començam el diumenge menjant.
Ja, és que clar. Què faig? M'entens?
Mos han de mantenir.
Necessita vitamina. Bueno, Raül, 500 grams de cap de llom, de carabací, que no me sortia, la salsa de tomàtica casolana i els 300...
I la guarnición.
Passa 300 grams de patata i carabassa, i 100 grams de xerri. Ja tenim els ingredients. Primera passa.
Primer paso, montar el mil hojas, ¿vale? Uh-huh. Lo que hacemos es cogemos una bandeja de horno, pintamos la base con nuestra salsa de tomate casera,
sí,
para que no se pegue la primera capa, y entonces lo que hacemos ya es capa por capa. Una capa fina de calabacín, salpimentamos, una capa fina de cap de llom, salpimentamos, y así hasta que hayamos terminado el género que tenemos. ¿Vale?
I o sea, una pregunta, pues... Raül, que sí, me ve a mi n'escapa. Això és una palangana de forn normal i corrent o una d'aquestes
de vidre?
Sí,
una bandeja de horno. Puede ser una Pyrex de cristal o puede ser una de horno, cualquiera que tengamos en casa. Es importante que tenga un poco de altura porque al final va a salir unos 8 o 10 centímetros de alto.
Claro, que
¿vale?
quedi un gruixedet, vaja.
Ah, okay.
A mí me suelen salir unas dos, tres capas de calabacín, lomo, calabacín, lomo, calabacín, lomo, tres capas, ¿vale? Cuando ya hemos terminado, acabamos de salpimentar, siempre un poquito de sal y un poquito de pimienta entre cada capa, porque si no queda muy soso, ¿vale? Y terminamos con la salsa de tomate por encima, como si fuera una lasaña.
Sí.
¿Vale? Se napa todo y al horno. 30 minutos a 160 grados, temperatura baja, porque si se hace muy fuerte se va a quemar y por dentro quedará muy crudo.
Mm-hmm. ¿Vale? 30 minutos, ¿vale? 160.
Tal cual. Si se tiene el horno mixto, mejor con un poco de vapor. Si no, no hay problema, es indiferente, ¿vale? Pero con el vapor quedará mucho más jugoso siempre.
Está bien, ¿vale?
Muy bien.
¿Qué más?
Luego, para la guarnición, lo mismo. Si tenemos horno mixto o tenemos horno con vapor, se hace todo al vapor y luego se termina gratinando un poco, ¿vale? Cortamos la patata, cortamos el calabacín a cuadros, pelado, todo, y el cherry. Mezclamos todo, salpimentamos un poquito y al horno. Bueno. En este caso, en vez de media hora, lo que hacemos son 40 minutos a 160 grados, también temperatura baja y siempre mejor con vapor. Si no se tiene vapor, sí que conviene escaldar un poco la patata y la calabaza en agua.
És a dir,
vale, no llegar a hervir-la del todo, però dar-li un hervor ràpido.
Abans de ficar-ho en el forn, fer un poc de bullir, no?
Exacto. Vale. Sí, si no se tiene vapor en el horno. Si se tiene, es perfecto. Pero si no se tiene, pues primero blanqueas un poco la patata con la calabaza para que afloje y ya lo metes en el horno.
I ara t'anava a dir jo, Raül, una cosa. Jo, a mi, tu tens air fryer?
No.
No tens air fryer?
Lo que me se vana en Wallapop en el cap de 3 mesos, perquè molta gent que l'empleia 3 vegades...
No, jo no.
Tu la tens.
Jo la tinc. Jo també he vist d'air fryer. És que, Raül...
No m'he animat, no he acabat d'animar-me.
Man, Raül, ara aquesta recepta la podria jo adaptar, jo pensant, jo, ara m'ho estic apuntant tot, per men si ho faig. Jo la podria adaptar i fer-ho a air fryer?
Totalmente, claro.
Perquè és com un forn petit amb vapor, no? O vapor no, però no sé, calentó.
Hauries de jugar una mica més sense quantitats, supos, però...
No, a ver, a lo mejor si no tienes vapor, pues sí que vosotros le podéis poner un poco de aceite, nosotros no utilizamos, pero en vuestro caso sí que podéis poner aceite, sal, pimienta, la calabaza y la patata para hidratar un poco y hacerla en la air fryer. Yo creo que la air fryer lo mismo, sería unos 160 grados, 35-40 minutos y la guarnición saldría perfecta.
Ah, mira, mira. I jo tinc una pregunta, perquè jo m'agrada molt tot, però hi ha gent que diu, justament jo no m'agrada escarabací. Hi ha una alternativa?
Cualquier tipo de verdura, que sea fibrosa, se puede hacer con berenjena, se puede hacer, en vez de calabacín, puedes poner tomate, puedes poner zanahoria. Cualquier tipo de vegetal que tenga cierta consistencia se puede utilizar para hacer las capas.
Aubergine o crepesí, no? És com el més habitual.
Clar. Exacto. Mm-hmm.
Molt bé, molt bé. I val, i ja tenim, per una banda, anem a recapitular, tenim la recepta que hem de menester escarabací, el cap de llom, la salsa de tomàtiga, i llavors per la guarnició, les patates i les tomàtigues xerri. Quan tenim tot això, hem de fer les capes, hem de dir, carabací, cap de llom, i així, fins que en fèiem 3 o 4. I després, la salsa per damunt i tot en el forn. Hem dit, 30 minuts, 160 graus.
30 minuts, 160.
Perfecte. I després, per la guarnició, el millor seria primer bullir un poquet la carabassa
i
la patata, i llavors ficar-la en el forn, 40 minuts, 160 graus.
Exacto, con el tomate cherry, los tres ingredientes juntos.
Val, i això va ja junt amb el primer que han fet o són dues fornades diferents?
Son dos diferentes.
Vale.
Vale, se puede hacer a la vez, lo que luego hay que tener en cuenta que se saca antes el mil hojas para que se acabe de hacer la patata.
Ah, està bé, està bé. No, perquè jo som de... Saps què passa? Que jo som de... anem a fer-ho ràpid. Vinga, ja està, que estigui fet.
Sí, en este caso, sí, lo único que hay que tener en cuenta es esto, que la guarnición tardará un poco más en hacerse que el mil hojas.
Claro.
Entonces, sacas antes el mil hojas y dejas terminar de cocinar la patata. Luego,
yo me equivocaría.
Un palillo, pinches la patata y si pasa el palillo es que está hecha.
Això no falla mai, eh?
No, perquè això de la patata pareix una cosa molt simple, però que te quedi una patata crua, te carregues tota.
Sí, és vera, és vera. Però, clar, jo pensava, dic, ara jo fico això en el forn, i mentrestant poso això en el forn per recuperar temps, saps què te vull dir? Però,
sí,
clar,
claro.
La cuina és, Raül, tu ho sabràs més que ningú, és molt matemàtic tot, això tant de temps, tant de grams, és a dir, les coses com són. No pot ser això d'avui que la predina, només ho poden fer les predines.
Mm-hmm. Sí.
Vosaltres ho teniu claríssim, cada cosa es té que toca i així.
Bé. Sí, bueno, además, trabajamos con fichas técnicas, o sea que nosotros sí que lo tenemos todo muy, muy cuadriculado.
Bueno, i t'anava a dir jo una cosa. Quan tenim tot això fet, què falta?
Luego ya, pues, emplatar. Puedes cortar porciones, como si fuera una lasaña, cortar las porciones, pones la porción de mil hojas en el plato y al lado, pues, añades la parte de guarnición, de patata, calabaza y tomatito cherry.
Molt bé, idò, quan ja tindríem això, ja ho tindríem emplatat, però, Joan, jo te proposo una cosa.
Vinga, va.
Ara, en Raül m'ho ha contat, està molt bé, a que vostra, tots els oients d'IB3 Ràdio, espero que hagueu pres bona nota d'això. Si qualcú té un dubte, mos envieu un WhatsApp i vos ho reenviam. La qüestió és que, si vos fa així tot, lo fàcil que mos ha posat en Raül, parés a fer-ho, Raül, vosaltres no teniu un restaurant físic, sinó que teniu un restaurant que du els plats a casa vostra, no?
Correcte.
com és això? Conta-nos així ràpid, que tenim dos minuts.
Sí, nada, nosotros lo que hacemos es comida libre de aceite y de grasas y lo hacemos en formato tupper, ¿vale? Lo que hacemos es, tenemos una carta de platos elaborados, comida casera, todo elaborado por nosotros, que entregamos el lunes, ¿vale? Son tupper termosellados que aguantan toda la semana, con lo cual tú te puedes organizar la semana, hacernos el pedido y tener la comida de todos los días sin tener que preocuparte.
¿Qué te pareix, Joami?
Jo m'encanta, jo ja estic enviant un missatge a mo mare, a veure si ha apuntat això d'escarabací i tot. Li he demanat, tens escarabací? Sí que estic pendent.
És que en Raül és com si fos la nostra mare, la nostra predina.
Sí, sí.
Ah, perquè te prepares tàper tota la setmana.
Sí, jo t'ho vull demanar, Raül, ara una traquito, res, en un minut, un postre per acompanyar aquest pla que mos has presentat avui. Quin seria un bon postre?
Un postre per acompanyar.
Sí, perquè jo sense postre no puc acabar.
A mi m'agrada molt la tarta Lotus, una cheesecake de Lotus.
Veus, és bona. I d'informatiu me fan senyes de dir sí.
Sí, sí.
És bona, ja estan preparats, ja estan preparats.
De Laura Benrey, companya, que ara mos presentaràs.
Raül, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, que vagi bé.
Igualment, gràcies.
Adéu, que vagi bé. I res, arribem ja a les 11, no?
Sí, arribarem a les 11, escoltarem res, un minutet de musiqueta i tot d'unes companys. I a les 11:04 tornem entre tu i jo, aquesta entrevista.
Amb una superestrella.
Amb una superestrella, sí, sí.
Ja ho veureu, ja ho veureu.
Que seas tú a quien le cuente mis mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida. Y no sé qué día.